Notícies Vespre. Karen Madrid.
El projecte del Surf City suma un nou impediment, en aquest cas burocràtic. L'aprovació de la iniciativa per construir una piscina d'onades artificials al Ripoll no es podrà fer al ple de dimarts que ve, com estava previst inicialment. Des del govern han preferit esperar per adjuntar-hi un informe econòmic, tot i que no és obligatori. Pol Gibert és portaveu del govern municipal.
S'ha demanat informació per la banda econòmica, un informe econòmic també que es garanteixi el benefici també que anava l'Ajuntament d'aquesta operació, i també, d'altra banda, els informes vinculats al turisme o al comerç, que també poden reforçar la seva implicació i les seves derivades en diferents àmbits que poden beneficiar la ciutat.
En paral·lel, des de la plataforma en defensa del riu Ripoll han presentat 500 signatures en contra del projecte. El tren elèctric fa 100 anys que va arribar a Sabadell, una efemèride que s'ha commemorat aquesta tarda amb una visita a un tren històric i una exposició sobre el centenari. Tot plegat el mateix dia que la xarxa d'espais de memòria s'ha ampliat fins a 6 amb la incorporació de l'Escola d'Adults de Can Rull i del carrer Gràcia, antic carrer Francesc Macià. I en esports, els jugadors més veterans del Sabadell no tenen garantida la seva continuïtat. Aleix Coc, Òscar Rubio, Néstor Carol, Xavi Boniquet i Aaron Rey acaben contracte el 30 de juny i cap d'ells sap si seguirà iran vestint la samarreta arlequinada. Tot dependrà de la situació financera del club. Aquestes i altres notícies us les explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem complicacions a la P7, 3 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres més a Sant Cugat, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trobem trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits. A la ronda de dalt, aturades entre Sarrià i Sant Gervasi, també en els dos sentits.
El temps.
I ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, 4 graus més que ahir a aquesta hora. Per tant, les temperatures segueixen pujant. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bona tarda.
Hola, dimecres de la tarda. Ve dominat per aquest ambient assolellat. Sí que creixen algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu que tindran poques conseqüències. El que sí que notarem serà aquesta pujada de la temperatura màxima, valors que poden arribar a superar els 36 graus a Ponent i els 26 graus al litoral. Pel que fa a les precipitacions, no es descarta que a partir del vespre pugui haver alguna precipitació feble que pugui entrar per les comarques de les Terres de l'Ebre o també a les comarques de Lleida. Serà uns roines que apareixeran al final del dia i que com a molt deixaran acumulacions minses. La jornada de demà vindrà dominada pel sol, es tornaran a repetir aquests intervals de núvols baixos que seran més abundants als dos extrems del litoral i tornarem a tenir un dia marcat per la marinada, i això altre cop farà que tinguem una temperatura més baixa arran de costa, i a l'interior la temperatura màxima no presentarà masses canvis, tornarem a tenir màximes que arribin a superar els 35 graus. I d'on deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ni al maig ni tampoc al juny, el projecte Surf City, que preveu la construcció d'una piscina d'onades artificial a l'anella esportiva de Sant Oleguer, es votarà, si tot va bé, en l'últim ple del curs polític, el pròxim 5 de juliol. L'executiu local ha decidit retirar el punt de l'ordre del dia de la sessió de dimarts que ve a l'espera d'un informe econòmic. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha assenyalat que volen posar tota la informació a l'abast de tothom abans d'aprovar el projecte.
De faltar no falta res, diguem, no? Legalment ja està, cobert, però el que sí que volem fer és que sigui un punt, doncs, evidentment, que tingui la seva solvència més contrastada, no? Aunque ja és un punt que té debat, doncs, evidentment, el que volem és aportar massa informació i garantia sobre la taula en aquest punt es pugui debatre i que, evidentment, tothom tingui la massa informació perquè vegin que és un projecte que val la pena recolzar-lo, no?
Més detalls, Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El portaveu de l'equip de govern, Pol Gibert, ha tornat a defensar les bondats del Surf City, malgrat la polèmica que genera.
Ens aportarà una inversió milionària, diguem, per la ciutat i amb un equipament i amb pioner a Europa, no? Ens situarà la mapa en un esport innovador i que sabem amb creixement com és el surf. Evidentment, també aportarà un increment de llocs de treball que poden dedicar-se a aquesta activitat. Revitalitzarà una zona esportiva com és Sant Oleguer, no? I, evidentment, també es potenciarà quan el turisme esportiu viu o també a l'eix comercial que hi hagi al voltant es pot haver beneficiat d'aquest tipus d'activitats. No? Posar el servei de mapa, evidentment, i el posar una inversió, com deia, pionera. No?
Una controvèrsia que també s'ha traslladat als grups municipals que estan dividits sobre si cal donar llum verda a aquesta inversió privada. I és que, malgrat les explicacions del govern, el projecte no comptaria encara amb els suports necessaris per prosperar el ple municipal. Esquerra i la Crida, que en el seu conjunt sumen 10 regidors dels 27 del ple, ja han mostrat en més d'una ocasió el seu rebuig a la piscina d'onades. El Surf City, que s'ha d'aixecar en uns terrenys municipals, anirà a càrrec d'un promotor privat que farà una inversió de 14 milions d'euros per construir la piscina. Tot plegat a canvi d'una concessió del solar per un període de 40 anys i d'un cànon que haurà de pagar l'Ajuntament de gairebé 42.000 euros anuals.
La plataforma en defensa del riu Ripoll, per la seva banda, ha presentat 500 signatures en una instància per constar cadascuna com a persones interessades en l'expedient del projecte Surf City amb l'objectiu d'endarrerir-lo, tal com explica Joan Carles Sales, president de l'ADENC i membre de la plataforma.
Evidentment, el fet de notificar a moltes persones dificulta la tramitació administrativa en un primer moment. I ho fem per això, per dificultar la tramitació. Però nosaltres no tenim culpa de que no formi part ni d'un programa electoral, ni d'un acord de govern, ni s'hagi presentat encara en un òrgan institucional com el protocol de la ciutat, diguem-ne que seria el lloc adequat per presentar-ho amb un ordre del dia i que les entitats poguessin accedir a la documentació.
Des de la plataforma asseguren que encara no tenen la documentació completa i creuen que aquest tema se'ls està amagant. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. A l'ADENC esperen que l'Ajuntament es vegi obligat a notificar individualment a cadascun dels signants el reconeixement a presentar al·legacions, no sent suficient la seva publicació al butlletí de la província. En cas de no fer-ho, Salles considera que s'exposen a la nul·litat del procediment.
Pot haver-hi una nul·litat del procediment administratiu, pot haver-hi una nul·litat si no assumeixen exactament el que han de fer amb el que preveu la normativa. Nosaltres, en el seu moment, ja buscarem ajuda, diguem-ne, a nivell legal, per anar confirmant que aquests passos que anem fent tenen solvència per preparar-nos per més endavant.
El Conveni Internacional ARUS sobre Participació Ciutadana estableix que l'administració està obligada a portar a l'ordre del dia de l'òrgan competent la informació relativa al tema, en aquest cas afectant el dret a la informació mediambiental.
Notícies Vespre.
Sabadell ha ampliat avui la seva xarxa d'espais de memòria amb la senyalització de dos espais més. A les pistes i les coves de Sant Oleguer, el refugi antiaeri de l'aeroport i la placa de Josep Miquel Clapés s'hi han sumat avui l'Escola d'Adults de Can Rull i el carrer Gràcia, al punt on hi havia la primera placa en record a Francesc Macià de la ciutat. La consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, ha destacat la importància de l'espai de memòria dedicat al polític català.
Sabadell va voler també, com moltes altres ciutats de Catalunya, retre homenatge a Francesc Macià al poc temps de la seva mort, la nit de Nadal, i doncs, va donar doncs, un carrer, que és avui carrer Gràcia, doncs, reconèixer doncs, aquest espai, com dos elements més, que se sumen que els que deia la tinenta d'alcaldessa, els quatre que ja té la ciutat en matèria de xarxa d'espais de memòria.
En el cas de l'Escola d'Adults de Can Rull, s'ha reconegut pels seus orígens, ja que va ser la primera escola pública mixta d'aquesta zona. Es va posar en marxa el curs 1934-1935. L'any 39 va passar a ser una escola catòlica i el 62 un parvulari. Des del 88 és una escola d'adults. Ciuró considera important recordar l'impacte que les instal·lacions van tenir a Can Rull quan es va posar en marxa.
És una aposta per l'educació, és a dir, una escola que el que es volia era fer arribar amb igualtat d'oportunitats, amb igualtat de capacitats per tots els nens de Sabadell i nenes, l'accés a aquesta educació, una educació que volem com a base de les societats formades, de les societats crítiques, amb esperit crític, de les societats informades. I una escola és un element que engloba tot això i molt més.
De cara a l'any que ve es vol senyalitzar el Círcul República Federal i el que va ser la comissaria de la policia a la Rambla. I no deixem de parlar d'història i de memòria perquè Ferrocarrils de la Generalitat celebra 100 anys de l'arribada del primer tren elèctric a la ciutat. Tot i que el vapor ja feia anys que connectava el Vallès amb Barcelona, la ciutat va rebre aquest nou sistema de transport que ha donat pas a la línia dels ferrocarrils que coneixem avui. Per celebrar l'efemèride han creat una exposició amb la història del ferrocarril a Sabadell i una visita dels polítics locals a un dels nous trens de ferrocarrils. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs sí, hem tingut un viatge amb un nou tren de la línia S2 que ha circulat des de Parc del Nord fins aquí a Can Feu Gràcia. Es tracta de la sèrie 115, que a més anava vinilat per l'ocasió amb el que serien alguns dels emblemes de la ciutat de Sabadell, tot patrocinat per Visit Sabadell. Aquests trens seran 15 nous ferrocarrils que entraran en funcionament a l'estiu, tal i com ha avançat la presidenta de FGC en aquesta roda de premsa, que permetrà també augmentar les freqüències a 5 minuts el pas per la ciutat de Sabadell, també de Terrassa, i a 2,5 per Sant Cugat. I mirant a la història, 100 anys després d'aquest primer tren elèctric que va arribar a la ciutat, hem pogut també visitar el tren Granota, que els més grans recordaran que era el tren que circulava per la línia de Sarrià i fins aquí a Sabadell, un tren de color verd, d'aquí el seu nom. I a dalt, al vestíbul d'aquesta estació, hem pogut visitar l'exposició històrica d'aquest segle de trens elèctrics a la ciutat. Precisament allà, Marta Subirana, presidenta dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha explicat que la intenció als pròxims anys és créixer i tenir dels 80 viatges actuals als 110 milions de passatgers anualment. Per la seva banda, Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha assegurat que la ciutat creu en aquest mitjà de transport i ha recordat dades històriques que després de l'ampliació de les 3 parades inicials a les 5 que tenim ara de ferrocarrils, es va passar del 32 al 50% d'augments en els usuaris. A més, ha d'aprofitar també l'ocasió per reclamar a la Generalitat que aposti pel que ella considera una nova via, el túnel d'Horta, que hauria de connectar el Vallès amb Barcelona, però aquí pel Besòs.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Els interessos s'estan disparant en els últims dies i aquesta situació està repercutint directament en les operacions de compra-venda d'habitatges a la ciutat. Segons el president de Pialia i Peritax Immobiliària, Xavi Santos, els compradors insisteixen en tancar les operacions el més ràpid possible per esquivar nous ascensos. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
De fet, és que fa 2 setmanes teníem uns tipus d'interès amb algunes entitats de 1,2, per dir-ho, 1,2, i aquell interès ja està avui al 2, parlant, per exemple, de fixa, per posar-vos un exemple de les distàncies on estem. I sí que és cert que tenim clients que ens estan premiant perquè podem tancar l'operació abans de l'estiu. Per què? Perquè realment mig punt amb una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys són calés.
Tot plegat en un context en què la venda de pisos ha crescut a la ciutat prop d'un 20% durant el segon trimestre de l'any, seguint la mateixa tendència que a Catalunya. El que no ha canviat és el que demanen els compradors, molt marcat per les experiències de la pandèmia.
Aquesta línia s'ha consolidat molt, vull dir, l'efecte al final és que inclús amb els propis promotors o constructors que parlem, doncs li donem molt valor a això, vull dir, li fem menció de que aquelles futures promocions sempre han de tenir aquell espai perquè serà una tipologia d'immoble que la gent ja valora. O sigui, el tema de la pandèmia ens ha fet donar-nos compte, no?, d'allò de dir, valorar molt més l'estil de vida, com comentàvem, del fet de dir una sortida, un espai, encara que sigui una terrasseta, 10, 12, 15 metres, però ubicar-nos, doncs ha canviat molt la tendència de la gent.
Pel que fa als preus, han augmentat entre un 2 i un 3%. En paral·lel, també s'ha incrementat lleugerament el preu dels lloguers en línia amb la demanda creixent d'aquesta modalitat. Els treballadors de Correus fan vaga durant tot el dia perquè consideren que s'està desmantellant el servei públic. Comissions Obreres i UGT han convocat una manifestació a Madrid, mentre que la CGT ha apostat per les mobilitzacions en clau local. A part de lamentar una falta de recursos generals al servei i de pressionar de cara a la negociació d'un nou conveni col·lectiu, en el cas de Sabadell consideren que fan falta una quarantena de treballadors més per fer front a l'augment de les notificacions que s'han de tramitar. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el portaveu de la CGT, Eduardo Fernández, assenyala que el nou sistema de pagament de tributs a través de la Diputació de Barcelona ha fet créixer el volum de feina.
L'abandonament del servei públic com a servei essencial de la nostra societat, i nosaltres, en el cas concret de Sabadell, doncs volem posar en manifest que no ha canviat gaire cosa des de que vam fer la vaga de l'any passat, i en aquest sentit hauríem de destacar el tema de les notificacions, que té un retard important perquè no hi ha la plantilla que necessita a Correus per fer front a aquesta problemàtica.
Una 20ena de treballadors de Correus s'han concentrat davant de l'Ajuntament per anar conjuntament a la manifestació convocada a Barcelona. 166 alumnes de 16 centres d'ensenyament han assistit a l'acte de cloenda de la 20a edició del projecte Coneixement d'Oficis. Aquesta iniciativa ofereix als alumnes tenir un primer contacte amb professionals relacionats amb el metall, l'automoció, l'electricitat, la cuina, la fusteria o la indústria 4.0. El programa serveix per donar a conèixer diversos oficis que es poden cursar a la ciutat i motivar els joves. De fet, el 80% dels que participen al programa continuen estudiant o treballant. Durant tot el curs i un dia a la setmana han pogut anar al Vapor Llong o a Cal Molins a provar nous oficis. Ells mateixos asseguren que la iniciativa els agrada perquè els obre un ventall de possibilitats de cara al futur.
Durante todo el año hemos hecho talleres donde hemos tocado la electricidad, por ejemplo, la mecánica, la cocina.
Para saber más de oficios, tener ya una práctica, porque, por ejemplo, otros cursos más normales pues no tienen, por ejemplo, la práctica de un trabajo, por ejemplo, de fustería o de metales o de cocinar o de hacer pastelería y esas cosas.
Te da como nuevas puertas para conocer oficios y todo.
Porque después de todo eso, anem al món laboral y tenim més salides per això.
Yo sí, yo quiero sacarme la ESO y una vez sacándome la ESO, haciendo el taller de electricidad, pues me ha abierto como ideas sobre la electricidad, lampisterías. Me gustaría estudiar algo de eso.
En l'acte que s'ha celebrat aquest matí a Fira Sabadell han participat l'alcaldessa Marta Ferrés, la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic Montse González i el regidor d'Educació Manuel Robles. Els participants han rebut un diploma que acredita la superació del programa.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La prevalència de tenir una malaltia neurodegenerativa augmenta si tenim conductes de risc a nivell cardiovascular. Els experts situen aquests factors en un 35%, com la dieta, l'exercici físic o mals hàbits com el tabaquisme o l'alcohol. Per això alerten que en un context d'envelliment de la població, les malalties neurològiques poden anar en augment. En una tendència d'envelliment de la societat, els experts alerten que hi ha patrons de salut que condicionaran el futur del nostre cervell. Per això Noemí Calzado, psicòloga de la Fundació Avant, apunta que cal millorar estàndards de qualitat de vida habitual i en posa alguns exemples en declaracions al programa Al Matí.
El fet que visquem menys anys i que no tinguem una vida molt saludable, no? Que no cuidem tot el que són, doncs això, hipertensió, obesitat, colesterol, diabetes, no? Que no tinguem una vida, doncs, que fem exercici físic, etc., també fa, doncs, que les nostres artèries, no? No estiguin tan ben cuidades i, per tant, que la prevalença, doncs, de malalties relacionades amb el risc vascular, doncs, siguin més presents i més prevalents.
En primer lloc, el factor edat és clau, però també ho és la nostra salut cardiovascular, un factor que augmenta la probabilitat de patir ictus o tumors. Per això Calzado assegura que cal fer una detecció precoç.
La detecció precoç, com deies, és bàsica. Bàsica per millorar la qualitat de vida de la persona, per aquesta persona, en el cas de disposar d'aquesta informació de que presenta una demència, un deteriorament cognitiu, pugui prendre decisions a temps i perquè la família també pugui fer un acompanyament adequat a les necessitats de la persona.
L'entitat atén 950 persones i les seves famílies a tot el Vallès, la meitat a Sabadell.
Avui també és notícia.
L'Ajuntament demana a la Generalitat reobrir el refugi antiaeri que hi ha sota l'escola Pau Vila, a Gràcia. L'equipament es troba entre els carrers Viladomat i Jacint Verdaguer i la moció aprovada avui reclama que s'inclogui dins de les actuacions de memòria aquest refugi de defensa passiva construït per l'Ajuntament durant la Guerra Civil. I la Junta de Portaveus també ha aprovat per unanimitat reconèixer l'exili de la diàspora colombiana a Sabadell. La moció ha superat el tràmit i vol reconèixer les víctimes del conflicte armat de les FARC i els successius governs. Així, la Junta reconeix i ratifica el compromís de la ciutat amb l'acolliment de les persones i la denúncia de la vulneració de drets humans. I la Crida i Esquerra aproven una moció per incloure l'ecocidi al Codi Penal i demanen més accions al consistori. El text insta l'Ajuntament a elevar al Parlament i al Congrés de Diputats aquesta reforma del Codi Penal. L'associació En Cultura et busca col·laboradors per la Mulassa de Sabadell. Han iniciat una campanya on volen motivar els sabadellencs a donar 50 euros per tal d'aconseguir els 1.500 que necessiten perquè es pugui presentar el nou bestiari el 31 de juliol. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda, Karen. David Hidalgo, de l'associació En Cultura, t'ha explicat el que fa, la raó per la qual pot perillar la presentació de la Mulassa.
Tenim bastants problemes amb l'Ajuntament, amb les subvencions endarrerides de l'any passat i, bueno, hem hagut de fer aquesta campanya, que si no surt bé aquesta campanya, també potser ens haurem de plantejar no estrenar la Mulassa i deixar-la en stand-by perquè no podem pagar la de pagar el constructor perquè ens pugui donar la mulassa.
Els 1.500 euros que es necessiten són una ajuda per acabar de pagar les despeses de la construcció i d'altres relacionades.
Falta una petita ajuda final per acabar de pagar tot el que és el tema mulassa, tema construcció, perquè no és només la construcció de la mulassa, és el vestuari, la festa de presentació, és el tema dels músics, els arranjaments de la música, són molts aspectes els que n'hi ha darrere només d'una figura.
En cas que no s'aconseguís arribar als diners necessaris, s'haurà d'optar per deixar l'estrena per una altra ocasió.
Està greument en risc. Nosaltres estem treballant igualment en deixar-ho tot enllestit pel 31 poder fer l'estrena, però tot dependrà de la voluntat del consistori de que això al final pugui passar o no.
Aquells que vulguin col·laborar tindran una placa dins de la mulassa amb el seu nom, tant si són noms individuals, col·lectius, de famílies o d'empreses.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Nou front obert entre els governs català i espanyol per l'execució d'inversions a Catalunya. Les dades publicades aquesta setmana per l'executiu de Pedro Sánchez demostren que només s'ha executat un terç de les inversions previstes a Catalunya en els pressupostos de l'Estat, una situació que ha generat un fort malestar a les files de la Generalitat i que avui el president Aragonès i el vicepresident Puigneró han traslladat a la ministra de Transports, Raquel Sánchez. L'han instat a revertir aquesta situació de forma immediata. Catalunya podria presentar una candidatura en solitari per als Jocs d'hivern del 2023. Així ho ha apuntat la consellera de la presidència, Laura Vilagrà. Una opció que només tirarà endavant si no s'arriba a un acord amb l'Aragó per fer-la conjunta. Vilagrà recordà que des del 2010 el país treballa en l'opció d'una candidatura en solitari. Pedro Sánchez anuncia que es prorrogarà 3 mesos més el Pla de Resposta Econòmica per la Guerra a Ucraïna. El decret aprovat el 29 de març passat i que expira a finals de juny conté mesures com el descompte de 20 cèntims als carburants, una ampliació de la cobertura i el descompte del bo social elèctric i l'ingrés mínim vital o la pròrroga de les rebaixes fiscals a la factura de la llum.
Esports.
Més enllà de la carpeta oberta amb el tècnic Pedro Munitis, l'anomenada vella guàrdia del Centre d'Esport Sabadell també està pendent dels plans de futur del club. Pau Ituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Cap dels 5 futbolistes amb més anys a l'entitat té contracte de cara a la pròxima temporada.
Sí, són Aleix Coc i Òscar Rubio, que porten 5 anys a la nova Creu Alta, Néstor Querol, que en du 4, i Xavi Boniquet i Aaron Rey al club des de la temporada de l'ascens de Marbella. Tots 5 finalitzen la seva vinculació el pròxim 30 de juny. El capità Aleix Coc explica així la incertesa amb la qual afronta aquest estiu.
Pues la veritat que no ho sé ni jo. Si et soc sincer, no ho sé ni jo. Ara mateix, per desgràcia, bueno, venen unes vacances, segurament mogudetes, però bueno, això és el futbol. Pot ser que estigui aquí, pot ser que no. Si estic aquí, molt bé, i si no, pues vindrà un altre. Hi ha 3 centrals molt bons, o sigui que no heu de patir per res. Primer escoltar, a veure què vol fer el club, i a partir d'aquí ja decidirem.
En el cas de l'altre heroi de Marbella, Néstor Querol, el seu discurs sona directament a comiat.
Porto aquí 4 anys, he viscut també de tots els colors, el primer any en Olot, la salvació a l'últim minut, a l'últim partit, perdona, el segon any, bueno, en el ascens, no, que ho tindré sempre el record en el meu cor. I la veritat que he estat molt a gust en aquesta casa, sóc un arlequinat més i bueno, ja veurem el que pot passar en aquest estiu.
Demà a les 10 del matí tindrà lloc la compareixença del president Esteve Calçada, on, entre altres aspectes, s'espera que porti llum al voltant del segon projecte esportiu del Sabadell a Primera Ref, una roda de premsa que es podrà seguir en streaming i també a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell des de 3:15.
Per la seva part, el filial del Centre d'Esports encara no pot donar per acabada la temporada, tot i l'ascens a Primera Catalana. L'equip de Jordi López debuta aquest cap de setmana la 7a edició de la Copa Catalunya Amateur, una competició destinada exclusivament als campions territorials.
A la primera ronda es van enfrontar 16 primers classificats de quarta catalana i en aquesta segona ja entren en competició 3 equips de segona, un d'ells el Sabadell B, i 8 de tercera catalana. El conjunt arlequinat ha quedat aparellat amb l'Iberia, campió del grup 13 de tercera, amb 27 victòries en 28 jornades i una única derrota. El tècnic Jordi López assegura que es troben en plena tasca de motivar els jugadors de cara a aquesta competició, on haurien de sortir amb l'etiqueta de favorits.
Som al Sabadell, portem l'escut a la samarreta i hem de competir aquesta Copa amb la màxima il·lusió. És molt difícil guanyar una lliga per competir en aquesta Copa. Has de guanyar una lliga, per tant, potser no tornaran a competir-la mai més. És que els jugadors no ho saben i la nostra tasca és fer-los conscients de que han de gaudir-la, competir-la. Poques vegades també en el món amateur fas partits amb eliminatòries directes, amb l'opció que hi hagi un empat i hi hagi penals, i també és una situació nova que és una nova situació on ells poden fer també el seu creixement.
Recordem que el Sabadell B ha acabat la Lliga com a campió del grup 4 de segona catalana amb 17 punts de marge respecte del segon i 102 gols a favor. L'estrena en aquesta Copa Catalunya amateur contra l'Iberia tindrà lloc diumenge a les 12 a la Zona Franca de Barcelona.
Encara en futbol, neix a Raona Marinals l'escola de futbol Joan Murtró, un club que funcionarà com a equip amateur del Club Esportiu Mercantil i que sortirà a competir la pròxima temporada a tercera catalana.
La intenció a curt termini serà pujar de categoria per acollir els futbolistes que acabin l'etapa formativa a l'entitat blau Urana i no tinguin cabuda a altres clubs. Quico Díaz, ex del Sabadell Nord, entre d'altres, ha estat l'impulsor del projecte i durà les regnes del nou equip a la banqueta.
El club viene a quedarse como amateur del mercantil. Es el nuevo amateur del mercantil, del cual hace 50-60 años desapareció. La continuidad, vaya. Ponemos el nombre de Escuela de Fútbol Joan Murtró para honrar la memoria de él, ¿no? Que el legado que él ha dejado en el fútbol siga adelante, ¿no? Y que cuando el amateur del mercantil visite un campo ajeno, pues que la figura de Juan siempre permanezca, ¿no?
Segons Díaz, la idea original de recuperar aquest amateur integrat dins de l'estructura mercantilista era del propi Joan Murtró, que finalment no l'ha pogut veure en vida.
Es un proyecto que con Juan veníamos ya dándole muchas vueltas hace ya tiempo atrás. Él siempre decía que los chicos que salían del mercantil que no tuvieran la proyección adecuada para ir a grandes categorías, que podrían seguir vinculados al club de una forma u otra.
Murtró, recordem, va morir el passat 27 de gener als 75 anys. Estava considerat el pare futbolístic de moltes generacions de jugadors i entrenadors sabadellencs i la seva figura havia anat estretament vinculada al mercantil, club del qual n'era el president d'honor i alma mater. El 20 de febrer es va rebatejar el camp de Raona Marinals amb el seu nom.
El bàsquet Pia no ha pogut acomiadar-se de la Copa Catalunya masculina amb una victòria. Ja amb el descens a Primera Catalana consumat, l'equip de Toni Mesa va caure per 74-75 al carrer Garcilaso contra el Masnou en l'últim partit de la fase de permanència.
Un cop de dits ofensiu dels maresmencs en un altre final per oblidar va significar la sisena derrota en 6 jornades. De fet, els escolapis només han pogut guanyar 2 partits aquest curs, tots dos a la primera fase contra el Coell Lliçà d'Amunt. Roger Altimira, autor de 17 punts en el darrer enfrontament, admet que ha estat un any complicat de pair.
Aquesta temporada ha sigut bastant dolorosa a nivell emocional. He tingut la sort també de viure pues, els moments més esplèndids, no? d'aquest sènior de la Pia amb l'ascens de Copa, amb un pavelló ple, amb els derbis contra el club, amb partits contra el Sant Quirze, amb el Castellà també, que al final ha sigut vibrant i competit. I macos de veure i de jugar també, fins i tot. I sí, aquesta temporada, la veritat és que és això. Ha sigut com un punt i final de lo que havia sigut aquesta trajectòria d'aquests anys, amb els que havia compartit doncs, molts minuts amb companys que ja aquest any ja no hi eren. No? I al final era com un canvi de cicle que s'ha acabat consolidant amb aquesta pèrdua de categoria.
Per la seva part, el Club Natació Sabadell va tancar el curs amb un triomf a les naus per 72-68 contra el Mollerussa i ha acabat líder del seu grup de permanència amb 5 victòries i una única derrota.
Mig minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 1 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà amb més notícies a la 94.6 a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.